Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Aquest Barça les sembla que definitivament s'hi va molt en sèrio. Si la temporada passada acabava la fase regular de l'Eurolliga, 13è classificat amb 11 victòries i 19 derrotes, 11è classificat l'anterior amb Barzocas amb 12 victòries i 18 derrotes, aquesta temporada amb pèssits des de l'inici, el Barça les amb les seves llacunes i els seus trams irregulars, arribant a encadenar 4 derrotes consecutives. Els blaugranes són ara mateix 600 de la classificació amb 10 victòries i 7 derrotes, quan encara queden 13 jornades per disputar-se. Els de Pesic estan 2 victòries per sort del Tai, que seran 3 si demà derroten el Palau al Panathinaikos, i estan a una victòria del quart, de l'Efes, que en suma 11, és a dir, que entren de ple en la lluita per tenir el factor pista a favor en els quarts de final. I tot després de la victòria d'ahir. De fet, són 4 de consecutives, després de guanyar a Vitòria i fer-ho al Palau davant de l'Efes i el de Rusafaka, ahir a Milà per 85-90, amb una gran segona meitat i una exhibició de Hanga, també d'Hurtel. El Barça Lassa tornava a demostrar del que és capaç.
Partido súper importante para nosotros. Es el objetivo, como creo que sabe todo el mundo, que queremos quedarnos en el mejor 4, y para estos partidos son muy importantes.
La actitud defensiva ha sido la buena. Hemos cogido mucho rebote ofensivo y defensivo también. Hemos parado sus pick and roll, y yo creo que bueno, todo el mundo se ha sentido cómodo, y una muy buena victoria después la de Vitoria.
Doncs déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com ha canviat la pel·lícula a Can Barça. Ha canviat-hi molt respecte a les anteriors temporades, però també ha canviat-hi molt respecte a les anteriors setmanes. No fa massa, l'equip arrossegava 4 derrotes consecutives a Europa, una victòria dels últims 6 partits. Ara són 4 victòries consecutives que es poden convertir en 5 si demà derroten el Panathinaikos al Palau. Aquest Barça està clar que sí és un altre Barça. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui, dijous 10 de gener 2019, amb el José Matoes al control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. Next to me.
I és un Barça també víctima de la seva pròpia irregularitat a la Lliga Endesa. Res a dir, líders en solitari amb 13 victòries i 2 derrotes, ja classificats per la Copa i amb 2 victòries de marge respecte a Baskonia i Madrid a 2 jornades pel final de la primera volta. És a dir, que aquest proper cap de setmana, en l'enfrontament contra el Breogán, es poden proclamar campions d'hivern. A Europa, però, és una altra pel·lícula. Van començar amb 2 derrotes seguides, després van encadenar 5 victòries consecutives, una victòria en 6 partits, i ara són 4 victòries consecutives que deixa el Barça amb un balanç de 10 victòries i 7 derrotes, 6è classificat, 2 victòries per sobre del Tai, a una del quart, malgrat aquesta irregularitat europea que sembla que deixen enrere. El partit d'ahir és un bon exemple del gran moment que viuen els de Pesic, guanyant en una pista complicada, malgrat els 20 punts de Mike James, de Misic, o el 16 d'Arturas Gudaitis. Els Blaugrana, amb molt d'ofici, sense perdre la cara al partit, van esperar el seu moment, i aquest va arribar a la segona meitat. Partidàs d'Hurtel, 21 punts, 6 asistencias, 27 de valoración.
Sabemos que vamos a jugar contra un equipo que tiene mucho talento ofensivo. Primera parte estaba más o menos igualado. Hemos salido del vestuario con una muy buena mentalidad y yo creo que hemos hecho un esfuerzo en el tercer cuarto que nos ha dado la victoria al final. La actitud defensiva ha sido la buena. Hemos cogido mucho rebote ofensivo y defensivo también. Hemos parado sus pick and roll y yo creo que bueno, todo el mundo se ha sentido cómodo y una muy buena victoria después la de Vitoria.
I partidas ahí també de Adam Hanga, 15 punts, 5 rebots, 3 pilotes recuperades, 20 de valoració.
Partido súper importante para nosotros, nuestro objetivo, como creo que sabe todo el mundo, que queremos quedarnos en el mejor 4 y para esos partidos son muy importantes, ¿no? Otra vez creo que después de diciembre, cuando hemos tenido algunos, ¿no?, partidos cuando no hemos controlado bien, creo que desde el partido de Basconia, ¿no?, estamos jugando mucho mejor y hemos cambiado nuestra cara y bueno, otra victoria súper importante. Ahora toca otro partido, ¿no? Esto no para. Contra Panathinaikos esperamos que viene mucha gente, ¿no?, para ayudarnos, porque es otro partido para dar un paso adelante, un paso más, ¿no? Es un partido muy importante y bueno, estamos muy contentos por esta victoria. Porque, bueno, Milano es un buen equipo, es un muy buen equipo, es un equipo muy peligroso que está jugando muy bien, sobre todo aquí en su casa. Y nada más, aún queda mucho, pero bueno, en este momento estamos contentos y vamos a concentrarse sí, ahora para Panathinaikos. Creo que hoy hemos defendido muy bien, ¿no?, como equipo, ¿no? Hemos controlado muy bien los rebotes también, aún, bueno, han cogido algunos, pero bueno, es un equipo que coja mucho rebote ofensivo porque tira muchos tiros, ¿no?, desde fuera, pero bueno, hemos controlado creo que el partido casi durante todo el partido, ¿no?, y hemos jugado un buen partido. Todo el mundo ha aportado muy bien, ¿no? Cualquier jugador que ha jugado un minuto, dos minutos, creo que ha aportado muy bien y bueno, estamos contentos y vamos por siguiente.
Doncs està clar que l'equip al Barça les necessita de la millor versió de Hanga i quan aquesta arriba, com va ser el cas ahir, l'equip és un altre. Del perit d'ahir a Milà, també destacar els 16 punts, 4 rebots de Serafín, els 11 punts, 6 assistències de Pau Ribas, que segueix en un gran estat de forma, o els 8 punts, 8 rebots, 15 de valoració d'Ante Tomic, que va acabar el perit expulsat amb 5 faltes personals. I a tot això, què diu Pesic?
If you analyze very simple statistics, 70 points in first 10 minutes, then in second quarter 90, in third quarter 29, in last 25.
Doncs el tècnic Servi que destacava l'activitat defensiva, la productivitat ofensiva i la forta mentalitat també dels seus jugadors en el partit d'ahir a Milà. Sembla que el Barcelona s'ha trobat la seva velocitat de creuer, sembla que han posat la directa cap als play-offs i amb totes les opcions de lluitar per tenir el factor pista a favor si la irregularitat culer no torna a aparèixer en les 13 jornades que queden per acabar la fase regular de la Euroliga. Anem a la redacció de Mundo Deportivo. Julián Felipo, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Julián, aquest és un altre Barça?
Doncs sí, és una versió bastant millorada del projecte que tenia una mica el cap Pèssic, jo crec. És un equip que està definint una mica els preceptes del seu bàsquet, un equip que ha millorat molt en defensa, que controla molt bé el rebot, i que amb confiança i sobretot amb la gent en bones condicions físiques, que jo crec que és una de les claus, que no hi ha hagut lesions importants, doncs ha anat cap amunt.
Mm-hmm. I ara si deixen a banda la irregularitat a Europa, no?
Sí, és complicat.
Per posar la directa.
Es juguen molts partits i tot va una mica per ratxes. Al final el balanç s'ha de fer una mica en perspectiva. Recordem, per exemple, que el Madrid recentment ha perdut a la pista del Breogán i amb l'Estudiantes a la Lliga en totes aquestes setmanes esbojarrades i tampoc ningú ha parlat de que aquest Madrid està qüestionat o està en crisi, doncs perquè s'ha construït una confiança que admet que puguin haver-hi partits en els quals no es guanya, inclús contra rivals que teòricament són inferiors, però el balanç global és que el projecte és fiable, és sòlid, i una mica el Barça està en la línia de guanyar aquesta confiança. Jo crec. Mm-hmm.
I això que dius ho podem compartir, o millor dit, arrodonir amb una xifra, no? Perquè, per exemple, una dada, la temporada passada va acabar la fase regular al Barça amb 11 victòries, l'anterior amb 12, ara ja en suma 10, són 600, dues victòries per sobre del tall, a una del quart, i encara queden 13 jornades per acabar aquesta fase regular.
Sí, i una mica doncs, amb el signe positiu de que es jugaran molts partits a casa, o més partits a casa que la primera volta, que es va superar un inici de fase regular que era molt complicat, amb partits fora molt difícils, i bé, tot i que l'equip estava una mica acoplant-se, doncs tampoc no va ser un daltabaix. El va salvar més o menys, va haver-hi una petita crisi de resultats o acumulació de resultats no tan bons doncs fa un mes o així, i ara doncs ja són, crec que són 7 victòries seguides entre Lliga i Eurolliga, són 4 seguides a l'Eurolliga. La situació és positiva, tot i que pot haver-hi petits baixons i moments en els que no s'estigui a l'alçada, però veient la pel·lícula en perspectiva, jo crec que el balanç és positiu.
Mm-hmm. I demà pot arribar l'onzena victòria, seria la 5a consecutiva a Europa, per un Barça que vol seguir escalant posicions a la classificació. Demà Panathinaikos al Palau, com ho veus?
Doncs seria molt important guanyar aquest partit, perquè és assegurar una mica, fer-se forts a casa, assegurar una mica aquesta tendència a l'alça, desfer-se també d'un rival directe, en teoria, per aquesta lluita d'estar en el play-off, que bé, l'objectiu es pot fixar en estar els 4 primers, però recordem que els dos darrers anys el Barça no ha estat ni a quarts, amb la qual estar a quarts ja seria donar un pas, igual estar entre els 4 primers seria una mica la posició que correspondria als recursos que té el club, però bé, també hi ha hagut molts jugadors nous i bé, crec que és un partit important, una mica del creuament de poder anar més cap amunt encara.
Ara ho deies una mica, Julián, però on pot arribar aquest Barça a Europa?
Bé, jo crec que mantenint una mica aquesta línia i amb aquest estil, jo crec que és un equip que no té aquí potser el talent dels dos o tres grans favorits, però que amb altres virtuts, sobretot la defensiva, que ha sigut una mica l'aposta que ha fet l'entrenador, i sobretot el rebot també, pot competir amb ells. No? Pot guanyar qualsevol equip, inclús aquests, i el més important és que mantingui regularitat, que tingui aquesta continuïtat, per poder estar en el moment important en la situació que vulgui estar, és a dir, de poder competir amb aquests equips.
I acabo. A la Lliga Endesa, res a dir. Líders en solitari, 2 victòries de marge respecte a Baskonia i Madrid, amb la classificació a la Copa a la butxaca. Vaja, a la Lliga Endesa, pràcticament perfecta, no?
Sí, molt bé. Jo crec que ens ha sabut dosificar els esforços, doncs donar oportunitats a jugadors que a l'Eurolliga potser no tenen tanta i no tenen potser el nivell físic que exigeix l'Eurolliga o que sí que els va molt millor la Lliga CB. Estic parlant, per exemple, d'Ante Tomic. Ante Tomic a la Lliga ha fet uns números fantàstics. A l'Eurolliga li costa una mica més. Potser el Serafín no es pot complementar més en el joc interior. Els jugadors, no sé, per exemple, Vlahovic, que no va aparèixer tant, doncs, a la Lliga ha tingut moments de protagonisme. Bé, jo crec que s'ha sabut dosificar aquests esforços i això a la Lliga doncs, fa que també s'hagi rendit a bon nivell, tot i que hi ha menys temps per preparar els partits, perquè a vegades doncs, es juga dijous, divendres, i sí, en un dos dies és complicat. No?
Doncs sembla que per fi ha arribat un nou Barça. Julián Felipe, Mundo Deportivo, gràcies i feliç any.
Moltes gràcies, feliç any a vosaltres.
I abans d'anar amb la 18a jornada de l'Eurolliga, tanquem la 17a repassant els resultats. Kimki 84, 78 Fenerbahçe, Salgiri 58, 79 Efes, Olympiakos 91, 87 Kirolbet Baskonia, Aerolife Gran Canaria 67, 75 Real Madrid, Darussafaka 65, 80 Cesca, Panathinaikos 77, 67 Bayer, Maccabi 81, 76 Budugnos i el Milà 85, 90 Barcelona. A la classificació, 15 victòries Fenerbahçe, 14 Real Madrid, 13 Cesca, 11 Efes i Olympiakos, 10 Barcelona, 8 Milà i Panathinaikos, també Bayer, 7 victòries Kirolbet, Baskonia, Salgiris, Kimki, 6 victòries Maccabi, Herbalife Gran Canaria, 3 Budugnos, 2 Darussafaka. I la 18a jornada de l'Eurolliga es comença a disputar avui amb aquests enfrontaments: Efes, Kimki, Fenerbahçe, Salgiris i el Real Madrid, Olympiakos, des de les 9 del vespre. Per demà, Cesca, Maccabi, Budugnos, Darussafaka, Kirolbet, Baskonia, Herbalife Gran Canaria, Bayer, Milà i el Barcelona davant del Panathinaikos. Un conjunt al grec que arribarà marcant el tall, 8è classificat amb 8 victòries, amb els Langford, Lasme, Papapetru, Papas, Guis, Lojeski, Kalates, Antetokounmpo, Mitoglou, Dejan Thomas i amb Enric Pitino a la banqueta després de la destitució de Xavi Pascual. Un Panathinaikos que suma 3 victòries dels últims 9 partits de l'Eurolliga i que fora de casa només ha estat capaç de guanyar a la pista del Budugnos. Estem a Atenes. Periodista de Gold News, Alejandro Lozano, què tal? Bona nit.
Hola, buenas tardes.
Feliz año, antes de nada.
Igualmente.
Oye, diría que Panathinaikos, Alejandro, no pasa por su mejor momento, ¿no?
Sí, la verdad.
En Europa, al menos.
Ha tenido que cambiar de entrenador, como suele ser la táctica más sencilla, ¿no? Porque no puedes cambiar todo el equipo. Es más fácil cambiar al jefe, como quien dice.
Sí.
Y bueno, pues Salud Pascual ya no está y Pitino hace unas semanas que ya está en el timón del equipo, pero la verdad es que tampoco ha cambiado mucho la imagen, teniendo en cuenta sobre todo los partidos fuera de casa, donde la verdad es que el equipo no... Tampoco es que ha respondido muy muy bien como se esperaba o como quiere el equipo, la gente que ocurra, ¿no?
Sí, porque fuera de casa baja bastante su potencial. De hecho, solo ha ganado un partido, como decía, en la pista del Budugnos.
Uh-huh. Sí. Sí, es lo que dice también Enrique Pitino, que tiene que cambiar la imagen.
Sí.
Que la verdad es que no creo que pueda cambiar mucho en el Palau, teniendo en cuenta que no estará, por ejemplo, Son Gilpatrick, que es el nuevo fichaje del equipo griego, y tampoco estará Chris Langford, que aún está lesionado. O sea que el equipo pues será el mismo que ha jugado en los últimos partidos.
Uh-huh. ¿Sorprendió la destitución de Xavi Pascual, Alejandro?
Sorprendió sobre todo por el momento que se hizo la destitución de Xavi Pascual, porque el equipo siempre muestra dos caras, tanto en el pabellón, en su pabellón en Oaxaca y fuera de él, y eso no cambió durante la tercera temporada de Xavi, que no estuvo desde el principio en la primera.
Sí.
Y claro, estaban buscando una manera de dar un shock al equipo y cambiar esa imagen, sobre todo de los partidos fuera de casa. No ha habido de momento ese cambio, y repito que por lo menos el partido con el Barcelona, pues no creo que haya gran diferencia, teniendo en cuenta que el jugador que se ha fichado para intentar dar ese cambio, pues no estará en el partido.
Uh-huh. Bueno, pues veremos qué pasa mañana en el Palau. Acabo, Alejandro, no sé si Xavi Pascual ha dicho algo sobre su destitución, ¿ha hablado con algún medio ahí en Atenas o no?
No, de momento no, y no creo que lo haga. Lo más probable es que cuando hable Xavi Pascual por primera vez sobre la destitución y sobre lo que pasó en Panathinaikos, pues lo hará en un medio de Cataluña,
sí,
que es donde suele hablar el entrenador de Gavà, y no tanto aquí en los medios griegos. No creo que lo haga aquí.
¿Cómo valorarías tú su paso por Atenas?
Pues, hombre, yo creo que es positivo, porque pues ganó dos ligas, ganó una copa, y ya los títulos de por sí son muy importantes. Pero claro, cuando el nivel de la liga es bastante bajo, quitando a Olympiacos y Panathinaikos, pues lo que se pide más es cambiar la dinámica en la Euroliga. Y claro, cuando un equipo que ha ganado 6 Euroligas no va a la Final Four desde hace muchos años, pues es difícil que pueda seguir un entrenador, aunque, repito, yo creo que el trabajo de Xavi Pascual puede decirse que ha sido positivo en Grecia.
Sí, sí. Pues Alejandro Lozano, compañero periodista de Gold News en Atenas, gracias y feliz año.
Un abrazo, igualmente.
Doncs després del 76-70 de la primera volta, demà el Barça-Lassa té una molt bona oportunitat per sumar l'onzena victòria davant de l'afició, deixar el tall a 3 victòries i qui sap si empatar en la quarta plaça de la posició amb FC Olympiacos. Encara l'Eurolliga, dir-vos que ahir derrota de l'Avenida davant del Hatay Tour per 65-73, i a l'Eurocup, segona jornada del top 16, a la victòria de dimarts de l'Unicaja, la primera pels andalusos. Hem d'afegir la segona victòria del València de Jaume Pons Arnau després del 74-79 a la pista del Limoges, i la segona victòria també del Morabanc Andorra després de donar la campanada, derrotant 86-80 a l'Unix Kazan, superant un 0-12 inicial. Els russos fins al dia d'avui només havien perdut un sol partit en tota l'Eurocup i va ser la pista de l'Unicaja en la primera fase de la competició. Ivonne Navarro.
Que la energía con la que hemos jugado, ¿no?, y el acierto en algunos momentos, que muchas veces nos falta, pero que hoy sí que lo hemos tenido, pues ha sido la clave para que pudiésemos llegar al final con opciones a ganar. Bueno, lo que tiene mérito es que yo creo que nosotros, pese a todos los problemas que hemos tenido, bueno, hemos competido, ¿no? Podríamos haber perdido el partido porque son muy buenos, pero lo importante era competir a pesar de los problemas que podemos tener, de que nos faltaba David...
I ahir, novament, Andreu Albici, MVP en 21 punts, 10 en l'últim quart, 4 assistències, 21 de valoració, i finalitzada la segona jornada del top 6 del Morabanc Andorra, que és líder en solitari del grup A, que amb 2-0, València és líder del grup G amb 2-0, Unicaja és tercer aquest grup amb 1-1, Partizan és el líder del grup E amb 1-1, i l'Asvel és líder del grup F amb 2-0. A la Basketball Champions League, derrota del Fuenla i victòries de Tenerife i UCAM Múrcia, que ja estan classificats aquests dos pels vuitens de final. Un Múrcia que ahir jugava el seu primer partit sense Marcos de Lía, nou fitxatge del Divina Joventut.
Ràdio Estel.
Que han sido mejores y chimpún.
Bàsquet al dia.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs un Marcos de Lía, que ha estat presentat com a nou jugador del Divina Joventut aquest matí a la sala de premsa de l'Olímpic de Badalona. El pivot de 2-11 s'ha mostrat molt satisfet d'haver fitxat pel conjunt verd i negre, content i satisfet per la rebuda, amb ganes d'ajudar l'equip a aconseguir els diferents reptes, per exemple, el passaport per la Copa, i content de compartir vestidor amb un gran amic com és Nico Laprovittola. Marcos de Lía.
Vengo a un equipo que está en una gran dinámica, que está jugando muy bien y creo que hay un gran grupo, y vengo a sumarme a eso, a aportar lo que yo sé, lo que puedo hacer dentro de la pista para ayudar al equipo a ganar. Eso es lo primordial y lo que quiero hacer, ayudar al equipo a que continúe en esta dinámica y poder lograr los objetivos que se propongan en la temporada. Nico es un gran jugador, una gran persona. Él me comentó antes de yo venir aquí cómo era todo y la verdad que me ilusionó muchísimo. Y dentro de la pista, en lo deportivo, nos conocemos hace mucho. Yo conozco el talento que tiene Nico y cómo hace jugar a los compañeros y... Bueno, fue una razón de peso también para tomar la decisión que tomé. Así que nada, estoy muy ilusionado y muy feliz de estar aquí.
Doncs Marcos de Lía, que és ja un mes de la plantilla del Divina Joventut, el pivot signa fins a final de temporada. I avui encara volem fer un cop d'ull a l'Eport per parlar d'un equip que la temporada passada competia a la Lliga Endesa i que vol tornar a la màxima categoria el més ràpid possible. I el cert és que va pel bon camí. Doncs van començar amb dubtes, dues derrotes en les primeres tres jornades, però a partir de la quarta tot han estat victòries. Sumen 13 consecutives. L'última derrota a la pista del Valladolid, a la tercera jornada, data del 14 d'octubre, i des d'aleshores camí dels 3 mesos sense perdre. El secret, un bon tècnic com Curro Segura, coneixedor de la categoria com pocs, i bons jugadors, com Lluís Costa, jugador del Betis Energia Plus. Hola, Lluís, bona nit.
Hola,
bona nit. Enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
No sé si com a professional moltes vegades has estat capaç de sumar 13 victòries consecutives.
Doncs mira, en Burgos recordo l'any que vam pujar, que no vam perdre en tota la segona volta, però eren una lliga de 15 equips i vam aconseguir 14 seguides. I la lliga es va acabar, jo crec que n'haguéssim guanyat algun més, però es va acabar. Per tant, el meu rècord són 14 i ara en portem 13, i amb si el podem igualar o superar, evidentment.
Sí, perquè esteu imparables, eh?
Sí, la veritat que sí, estem molt sòlids, l'equip ja tothom sap el seu rol, ja som una mica com una màquina, no? Cadascú va fer la seva feina i de moment ens estem molt bé i estem aconseguint moltes victòries.
I això que va començar, com deia, sumant dues derrotes a Òscar i a Valladolid en les tres primeres jornades, que no sé si van generar certs dubtes o no.
Sí, molts dubtes. La veritat era... Nosaltres ho sabíem, no? Que érem un equip totalment nou, érem 12 jugadors nous, amb un entrenador nou, un ajudant nou, inclús la directiva tota nova. I vam necessitar temps per acoplar totes aquestes peces, que ara estan funcionant molt bé, però clar, al principi no va ser gens fàcil i la gent també teníem l'etiqueta de favoritos i això era un pes que teníem més a sobre i va costar molt, però bueno, ara ja m'ha engegat la màquina i ojalà segueixi així per un temps més almenys.
Sí, perquè aquest pas aneu directes cap a l'ascens, eh?
Ojalà, ara aquesta setmana acabem la primera volta contra el Lleida a casa i d'aquí dues setmanes ja comencem la segona volta, ens hem classificat per la Copa Princesa i ens hem guanyat el dret de jugar-la a casa. Per tant, de moment tot va molt bé, però encara queden 18 partits més comptant aquest de Lleida per acabar la Lliga i ja veurem on ens col·loquen.
Sí, perquè encara queda molta temporada, molta fase regular per endavant, però ja li traieu dues victòries al segon, que és el Bilbao i l'Osca.
Sí, tenim dues victòries contra aquests i els quarts ja estem a 3. I el bo també és que tenim els averaixos directes guanyats amb ells, bueno, una falta d'un partit, bueno, contra l'Osca vam perdre, perdona, però contra Bilbao vam guanyar aquí de 6, i també és veritat que no ens hem d'enganyar que tots aquests partits menjar l'Osca els vam tenir a casa, no? Tant Melilla com Palència com Bilbao, Palma, que són els que també Palma hauria d'haver estat més a dalt del que està sent ara mateix, però tots aquests rivals més directes els hem tingut a casa i, per tant, ara a la segona volta ens queda molta feina per fer i partits complicadíssims.
I personalment, en minuts i sent un jugador important?
Sí, la veritat tenim aquesta sort, no?, que els 12 juguem i els rols estan molt, molt dividits, però tots juguem molts minuts, no? I això és d'agrair i és molt complicat per l'entrenador perquè fer jugar tants jugadors mai és fàcil, no? Però la veritat que ho està fent molt bé i estem tots ens sentim importants a l'equip, que és una cosa, com t'he dit, molt, molt complicada d'aconseguir.
Imagina't, un altre ascens al teu currículum.
Ojalà, és que seria molt maco, amb tres equips diferents, però seria molt maco, la veritat.
No sé si va ser un pal o no seguia Manresa aquesta temporada, Lluís.
Sí, aviam, jo, evidentment, volia continuar allà, estava molt bé, i sobre les notícies que tenia durant l'any del club és que renovaria, però al final no va ser així. I la veritat que va ser una desil·lusió, no? Però bueno, la veritat que estic molt il·lusionat aquí a Sevilla. Amb el Betis, des del primer moment que van tenir contactes amb mi, em feia molta il·lusió agafar aquest projecte, perquè era, a priori era per pujar. I ojalà aconseguim aquest objectiu i em pugui quedar aquí al Betis, perquè la veritat que es viu molt bé aquí a Sevilla. És un club molt sèrio, amb una estructura molt bona, que és tenir el futbol darrere, que ho fa molt més fàcil. I ojalà pugui aconseguir el que l'any passat no vaig aconseguir, no? Que és quedar-me amb l'equip que vaig pujar.
És a dir, que et va sorprendre el no seguir a Manresa, no? Perquè dius, et van dir que en principi tot anava bé, no? Després va ser com un xoc, no?
Sí, la veritat que durant tot l'any, jo, inclús a l'estiu abans, jo acabava contracte aquest estiu, i un any abans ja estàvem parlant de la renovació, l'any també em va estar parlant, però al final per seva van decidir que no era la millor opció i, bueno, sí que ho dius tu, doncs em va sorprendre una mica i no va ser fàcil, però ja estic un altre cop molt il·lusionat amb el Betis i ojalà pugui continuar l'any més.
Doncs a veure com acaba el Baxi Manresa aquesta primera volta a la Lliga Endesa i tant de bo que la propera temporada puguis tornar al Nou Congost amb la samarreta del Betis, eh?
Estaria molt bé, estaria molt maco, això.
I aquest divendres ha posat punt final a la primera volta davant del Força Lleida. Lluís, com ho veus?
Sí, és un equip que va començar increïble, sobretot a casa estaven molt, molt forts. Ara sembla que els últims tres partits han baixat pistonada, però han guanyat contra equips equipassos. Per tant, són capaços de guanyar qualsevol. Hem de sortir molt preparats, com et deien, ells a sobre jugant fora no tenen res a perdre, i serà un partit complicadíssim, complicadíssim segur.
A veure si arriba la 14a victòria consecutiva per aquest Betis Energia Plus, líder sòlid en solitari de l'Eport, que vol tornar a l'ACB la propera temporada i de moment va pel bon camí. Lluís Costa, un plaer tornar a parlar amb tu, que tinguis la trucada del bàsquet al dia i desitjar-te sort. I feliç 2019.
El plaer és meu. Moltes gràcies per a vosaltres. Una abraçada.
Doncs demà divendres es començarà a disputar la 17a jornada de l'Eport amb el Betis Força Lleida, Prat Oviedo, Bilbao, Barça, l'ACB a les 9 del vespre.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I encara dir-vos que l'ACB i la ABP signen el quart conveni col·lectiu fins a la temporada 2021-2022 i a la NBA duel dels germans Gasol amb victòria dels Memphis, 96-86 davant dels Spurs. Marc Gasol, 26 punts, 14 rebots, 3 assistències. Pau Gasol, 7 punts, 12 rebots, 1 assistència. Els Jazz, sense Ricky Rubio lesionat, han derrotat 106-93 als Magic. Ho deixem aquí, gràcies al José Matés, al control, Xavier Pagant a la producció i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà divendres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.